Són les dues.
IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Sara Casas.
Bon dia. La dona jutjada aquests dies per la mort del seu sogre durant un incendi a casa seva, al barri de Ses Païsses, al municipi eivissenc de Sant Antoni, ha negat haver acudit de matinada aquell 3 d'agost de 2023 per calar a foc l'habitatge de la víctima, de 77 anys, tot i que sí ha reconegut haver sortit a passejar passades la una. L'acusada ha declarat davant el jurat popular, responent només la seva advocada, que rebutja les acusacions d'assassinat. La fiscalia ha qualificat d'inverosímil la versió donada per la processada i li reclama presó permanent revisable. Demà s'entregarà l'objecte del veredicte al jurat, que quedarà incomunicat per prendre una decisió. És una de les notícies destacades d'avui. Amb una intensa agenda d'actes vinculats al 25N, les Balears, el govern ha lliurat reconeixements a 6 entitats que treballen per eliminar la violència contra les dones, mentre Madrid s'ha presentat la campanya amb motiu d'aquesta jornada, que se centra enguany en la violència vicària, la que s'exerceix contra els infants per fer mal a la mare. Demà en parlarem i molt d'aquest problema social, però avui volem destacar els efectes, atenció, cerebrals, que la violència masclista comporta a les supervivents. I un d'aquests informes és la dificultat, un d'aquests efectes és la dificultat en la memòria. Les víctimes han de fer un esforç cerebral més gran per reconèixer paraules o exercitar la comprensió lectora, segons ha conclòs un estudi de la Universitat de Granada. En uns moments ampliem aquesta notícia. Avui és dilluns, 24 de novembre. Ivan López és el control tècnic. Comença aquí l'informatiu migdia. I ho fem en titulars avui amb Aina Morales. Bon dia.
Bon dia.
Que passen per la campanya de vacunació contra la grip a les escoles. Arriba a 4 de cada 10 nins d'entre 3 i 5 anys.
En termes absoluts, són prop de 12.000 infants immunitzats. Una dada que Salut considera molt bona, ja que suposa multiplicar per 10 la xifra assolida el curs passat, quan es va fer la prova pilot. La setmana que ve es començarà una segona ronda en els centres amb una taxa menor.
El Consell de Menorca ha aprovat avui de manera inicial els seus pressupostos per l'any que ve. Guillermo Ortego, bon dia.
Bon dia. Ho ha fet amb els vots en contra de tota l'oposició i el suport de Vox. Uns comptes que l'equip de govern destaca com els més socials i els més elevats de la història en 761 milions d'euros. Els grups d'Esquerra i també el PIC critiquen el que consideren una submissió del PP a l'extrema dreta.
El PSOE proposa que per optar un amarrament en algun dels ports que gestiona el govern sigui imprescindible ser resident. Menorca, Axel Camarasa, bon dia.
Bon dia. Considera que una mesura com aquesta garantiria, diu, que l'accés a la mà es mantingui com fins ara i no s'obri també als estrangers, habitualment amb un major poder adquisitiu. De fet, també reclamen els socialistes que una vegada finalitzin les concessions, ports analitzi la possibilitat d'assumir-ne la gestió directa. I en aquest sentit, té previst presentar una esmena a la llei de ports que s'està tramitant perquè el port esportiu de Cal en Bosc, a Ciutadella, sigui gestionat directament per Ports IB.
Els pescadors professionals de Formentera demanen que s'ampliï la reserva marina a aigües exteriors al sud de l'illa. Esther de Miguel, bon dia.
Bon dia. L'objectiu és protegir les espècies autòctones de les Balears enfront de les grans flotes, així com també la pesca d'arts menors de l'illa de Formentera.
Tot això quan Álvaro García Ortiz ha presentat la seva dimissió com a fiscal general de l'Estat arran de la condemna del Suprem. Ha assegurat que és el moment d'abandonar. Doncs ampliarem aquesta i altres notícies de la crònica judicial espanyola, marcada també avui per un nom històric de la política, Jordi Pujol, que finalment serà jutjat, tot i el seu estat de salut. Serà això en uns minuts. Ara, pel que fa als esports, Jaume Munà, amb l'equip espanyol, s'han quedat a les portes de guanyar la Copa Davis a Bolònia. Toni Fuster, bon dia.
Bon dia. El tenista Jaume Munà i la resta del combinat espanyol que dirigeix David Ferrer s'han hagut de conformar amb el subcampionat després de perdre contra l'anfitriona Itàlia per 2-0. En futbol, el Real Mallorca tancarà la 13a jornada fora de les posicions de descens. El vermell, malgrat la derrota a Villarreal, ocupen la 16a posició de la classificació, un punt per damunt l'Osasuna, el pròxim rival del Mallorca, Son Moix. A la primera federació, nova treballada de l'Ude Eivissa a casa, 1-1 contra l'Europa, i en futbol sala el Palma Futsal es troba a Debrecen, a Hongria, on es prepara per l'anada de demà del 8è de final de la Champions contra el Hit Kyiv, Ucraïnes.
I tanquem la portada amb la previsió del temps. Pedro Roger, bon dia.
Bon dia. Avui, jornada ventosa. El vent bufa de ponent i ho fa de moderat a fort, i això fa directament a l'estat del mar. A la costa oest de cada illa hi predomina la maregassa. De fet, a la boia de la Dragonera ja han superat els 5 metres d'altura d'ona màxima, i continuarem amb aquestes condicions pel que resta del dia. La temperatura, pel seu costat, no variarà gaire respecte d'ahir. La màxima tornarà a girar entre els 17 i els 20 graus aproximadament. I quant al cel, ara mateix tenim moltes ullades de sol, però a poc els núvols agafaran de cada vegada més pes. I, de fet, posant la vista ja a demà, durant la següent matinada, podrem tenir ruixats que afectin una bona part del territori, acompanyats també d'activitat elèctrica. Unes pluges que, això sí, podran ser més importants al nord del territori, on podran continuar al llarg del dia de forma local. A més, demà tornarà a ser una jornada amb molt de vent, aquesta vegada de tramuntana i de mestral, i, per tant, amb un onatge intens a la costa més exposada. I a tot això li haurem de sumar una nova baixada del termòmetre, baixada que continuarà aproximadament fins al pròxim dijous.
Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
L'Audiència Provincial ha reprès avui el judici per l'incendi mortal de ses païsses a Sant Antoni amb la declaració de la dona acusada dels delictes d'assassinat i incendi per la mort d'un home de 77 anys que cuidava era el seu sogre. El Ministeri Fiscal demana la major condemna, presó permanent revisable. L'acusada ha negat avui els fets, Aina.
És Isabel Castaño. Ha testificat que acostumava a sortir a caminar de nit perquè tenia por que l'atropellàs una anterior parella que tenia una sentència condemnatòria d'un delicte d'amenaces.
Me habían intentado atropellar y tenía mucho miedo a salir de día.
¿Usted cuando salía de su domicilio se dejaba el móvil en su casa?
Nunca, nunca me dejaba el móvil, lo llevaba siempre en la mano. Para si me encontraba con este personaje o algo, llamar a la policía. Tenía mucho miedo.
¿Miedo de quién?
Del señor Franties, que intentó atropellarme y me dijo que me iba a matar.
Castaño no reconeix el recorregut que li atribueix la policia judicial de la Guàrdia Civil que va fer aquella nit i assegura que no es va acostar al domicili on es va produir l'incendi. Diu que no tenia claus i que la nit dels fets no es va canviar de roba.
Bueno, no era con distinta ropa, era que llevaba la misma ropa, pero que me había quitado la blusa de encima y me había recogido las leggings.
Durant el judici ha dit que durant les 48 hores que va estar retinguda va rebre coaccions dels agents per confessar els fets. Avui ha testificat que mai no va demanar dobbers a la família i que va cuidar del matrimoni per fer un favor a la família de la seva parella.
No, en ningún momento me echaron de la casa, ni ese día ni en ningún otro.
¿Pidió dinero a la familia?
No, en ningún momento. La verdad es que no le pidió dinero en ningún momento.
La Fiscalia ha qualificat d'inverosímil la versió donada per la processada i li reclama presó permanent revisable. Demà s'entregarà l'objecte del veredicte al jurat i quedarà incomunicat per prendre una decisió.
També a la plana de tribunals, l'Audiència Provincial de Palma jutja entre avui i demà l'exbaldessa de Petra, Caterina Mas. De més, per Mallorca, Mas està acusada d'haver afavorit el seu marit durant la seva etapa al capdavant de l'Ajuntament. La causa remunta a una presumpta infracció urbanística per reconstrucció d'una nau sense llicència. Segons l'actual consistori, Mas hauria deixat caducar intencionadament una sanció de 58.000 euros contra el seu marit quan governava.
La Fiscalia, però, considera que els fets no constitueixen cap delicte i per això demana la lliure absolució. Assenyala que no ha quedat provat que Mas participés a la tramitació de l'expedient ni en la valoració de l'obra, tampoc en la custòdia de la documentació que va conduir a la seva prescripció. En canvi, l'Ajuntament de Petra, que ara és del PI, manté l'acusació i sol·licita una condemna de 4 anys i mig de presó, 31 anys d'inhabilitació, una multa de 100.000 euros i una indemnització de 50.000. La denúncia original la va presentar el seu successor a la batllia, Martí Sansaloni, del Partit Popular. La defensa de Mas sosté que la causa respon a un ús polític de la justícia. L'Etbalassa va dimitir del seu càrrec al Consell de Mallorca l'any 2020 després de ser processada.
Partit Popular i Vox tornen a negociar el decret d'acceleració de projectes estratègics des de la setmana passada, un decret que, recordem, va tombar Vox al Parlament perquè els populars no van acceptar la proposta de vehicularitat del castellà a l'escola feta per Vox. Marta Puyalto.
Sebastià Sagreras ha assegurat avui que els dos grups han reprès les negociacions per recuperar aquest decret, que també tornaria a preveure l'encaix legal per traslladar residus d'Eivissa a Mallorca.
Seguim negociant el global del decret d'acceleració que Vox, per caprici de la senyora Canyadas, mor va tombar. Els detalls de la negociació, perquè som els primers interessats en que surti bé, ja saben que els anunciarem.
Una postura que contrasta amb les declaracions de Vox, però també dels socialistes, quant a una altra negociació que està en marxa amb el govern, la del sostre de despesa no financera que permetria la tramitació d'uns nous pressupostos. Les dues úniques formacions que han accedit a parlar-ne estan convençudes que l'executiu de Proens no té cap intenció d'arribar a un acord. El portaveu socialista Iago Negueruela i la de Vox, Manuela Canyadas, es mostren perplexos davant l'estratègia negociadora del govern, ja que no s'estan mantenint contactes per avançar.
Jamás he visto una negociación así, jamás, que es intentar por todos los medios que no se acuerde, incluso aunque te lo pongan fácil, aunque te digan, mira, vamos a aprobar leyes que prometió Proens, pero es que ni así. Lo que quieren es, como sea, que no haya un acuerdo.
Nos llama poderosamente la atención que el Partido Popular busque un acuerdo de techo de gasto y presupuestos con el Partido Socialista, con el mismo PSOE que ha gobernado Baleares durante 8 años y ha destrozado nuestras islas económicamente hablando.
I Més per Mallorca acusa el govern de defensar interessos partidistes en el darrer Consell de Política Fiscal i Financera amb el govern espanyol. Lluís Apestegia creu que PP i PSOE estan alineats amb la intenció de mantenir l'statu quo i no per aconseguir un repartiment més just entre autonomies que serviria, diu, per invertir més en l'estat del benestar.
Significaria que cada any podríem construir 90 escoles. 90 escoles cada any que no construïm perquè el Partit Popular i el PSOE no volen canviar el sistema de finançament perquè prefereixen afavorir altres comunitats autònomes segurament pels seus interessos electorals. I nosaltres som aquí per denunciar-ho.
El Parlament commemorarà el 25N aquest dimarts amb un acte al qual tots els grups han confirmat l'assistència.
Un 25 de novembre que marca ja l'agenda d'aquest dilluns. I és que el govern ha lliurat reconeixements a 6 entitats que treballen a les Balears per eliminar la violència contra les dones. En l'acte, l'executiu ha donat reconeixements a aquestes 6 entitats i la presidenta del govern ha reclamat una protecció efectiva per a les víctimes, Carme Moreno.
A més, la cap de l'executiu ha assegurat que els gestors polítics han d'assumir responsabilitats en cas d'errades i també ha demanat a la ciutadania no caure en la resignació i la indiferència.
Una protecció que precisament enguany hem de reivindicar i reclamar, que ha de ser efectiva, que no ens podem permetre escletxes, que quan passa això, els responsables no podem minimitzar aquests efectes ni desentendre'ns, sinó que s'han d'assumir responsabilitats.
Entre els guardonats hi ha la Unitat de Protecció Familiar de la Policia Local de Palma, la Guàrdia Civil de Menorca i la seva sala amable, el punt d'informació de Formentera, el centre de crisi d'Eivissa per dones que han patit violències sexuals, a més del servei de 24 hores de l'IBDONA i la FELIP. Després del lliurament d'aquests reconeixements, la directora de l'IBDONA, Cati Salom, ha reclamat més policia per protegir les víctimes.
Avui reclamam amb claretat augmentar els efectius policials destinats específicament a la lluita contra la violència de gènere, perquè la protecció de les víctimes requereix recursos humans suficients, formats i disponibles. Exigir una formació avaluable i obligatori per tota la judicatura.
En l'acte s'ha passat un vídeo amb el nom de totes les dones assassinades. Des de l'any 2003, a l'estat espanyol, 1.334 dones han estat assassinades en mans de les seves parelles o exparelles. 46 a les Balears, la darrera, na Joana, de 79 anys, a Puigpunyent, el passat mes de març.
Això ha estat aquí a Palma. A Madrid, el Ministeri d'Igualtat ha presentat avui amb motiu del 25N la campanya centrada enguany en la violència vicària, la que el maltractador exerceix sobre l'entorn afectiu de la dona per fer-li mal, com per exemple en els seus fills. Una campanya amb un vídeo molt dur en el qual l'actriu Esther Expósito recrea les explicacions d'una dona que participa innocentment en una recerca del tresor macabre.
Ojalá quieras pasar el resto de tu vida con él. Que si no, Matías se va a poner muy triste y nunca más verás tu tesoro.
Durant gairebé 6 minuts, la veu i la mirada d'Expósito ens condueixen en un primer pla a través d'una història esgarrifosa sobre com un pare segresta una menor per fer mal a la seva exparella, a qui amenaça de no tornar a veure la seva filla si no torna amb ell.
I ho fa com motiu de l'elaboració imminent de la que serà la primera llei del món específica per combatre aquest tipus de violència masclista. Ana Redondo es ministra de Igualdad.
Se ha cobrado la vida desde que hay registros de 65 niños y niñas. Este mismo año, 3 niños y niñas han sido asesinadas por violencia vicaria.
L'objectiu de la campanya, ha explicat la ministra, és que la societat prengui consciència de la violència vicària, una realitat terrible i moltes vegades soterrada i quotidiana. Els 65 infants morts per aquesta crueltat, d'ençà que es tenen registres, adverteix, són només la punta d'un iceberg que té a l'estat centenars o potser milers d'infants i les seves mares amb un patiment extrem i silenciat. És un tip silenciat, un tipus de violència, segons Ana Redondo, que no és inevitable, que se pot prevenir, detectar i també detenir.
La violència masclista dificulta la memòria verbal de les supervivents, que han de fer un esforç cerebral més gran per reconèixer paraules o exercitar la comprensió lectora. Així ho ha conclòs un estudi de l'equip científic del Centre de Recerca Ment, Cervell i Comportament de la Universitat de Granada, una investigació que a més demostra que la intensitat de la violència física patida per la dona influeix proporcionalment en les complicacions cognitives que pateixen.
L'estudi realitzat amb ressonància magnètica per mesurar en temps real l'activitat cerebral ha demostrat com tasques diàries, com ara prendre informació nova o memoritzar llistes, resulten més complexes i dificultoses per les víctimes supervivents de violència masclista. Miguel Pérez és un dels autors.
Una de las cosas importantes de este estudio es que si hemos podido vincular que cuanta más severidad, cuanto más severa era la violencia, más daño cerebral, más alteración en el funcionamiento cerebral encontrábamos, estableciendo un vínculo bastante claro de la violencia con el mal funcionamiento.
Com dèiem, s'ha realitzat amb una ressonància magnètica, una tècnica que mesura l'activitat cerebral en temps real, i han participat 80 dones. D'aquestes, la meitat eren supervivents de violència masclista i l'altra meitat no, amb l'objectiu de poder contrastar les diferències significatives entre un grup i l'altre.
2:17, fem una petita pausa i tornem amb més temes d'actualitat.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Aquest Nadal, tria un torró de mel·la com Déu mana. Amb mel·la mallorquina, naturalment. Això ben bo, eh? Autèntic i ben mallorquí. Un bon torró de galletes rossellons. Que són bones, de collons.
Descubre lo que pasa cuando vives Miró desde dentro. Por solo 40 euros al año, disfruta de acceso libre a la Fundación, actividades exclusivas, invitaciones gratuitas y muchas más ventajas. Hazte amigo hoy y con el código AMIGO2 tendrás 2 entradas gratuitas más. Todos los detalles en miromallorca.com. Vive el arte. Respira Miró. Ayuntament de Palma.
Ho dèiem en titulars, el 43% de la població escolar d'entre 3 i 5 anys s'ha vacunat contra la grip als centres educatius de les Illes. Salut considera que les xifres són molt bones, ja que suposa que s'han multiplicat per 10 el nombre d'infants que s'han immunitzat contra aquest virus, si es compara amb xifres del curs anterior, Carme.
Sí, el passat curs es va dur a terme un pla pilot a determinats centres i ara aquesta campanya contra la grip s'ha estès a tots els centres educatius de les Illes. Destaquen sobretot els bons resultats de Menorca, on s'ha vacunat el 53% de la població escolar, és la consellera de Salut, Manuela García.
Creo que es un éxito global de la comunidad. ¿Qué quiere decir esto? Pues fundamentalmente estamos muy contentos porque el primer mensaje que queríamos dar es que partíamos de unas cifras muy bajas, partíamos de una tendencia, no solo las cifras que ya eran preocupantes, sino la tendencia continua a la baja, y que realmente eso pues se ha revertido.
La campanya es mantindrà els pròxims anys i es vol millorar la comunicació i la coordinació, és el conseller d'Educació, Antoni Vera.
Acostar la vacunació en els centres educatius a les famílies es acostarà a la totalitat de l'alumnat de les Illes Balears, de tot tipus, de tota condició, i per tant crec que això és una mesura molt positiva. Primer de tot perquè conciliem, com ha dit la consellera de Salut, vida familiar i laboral.
La campanya va acabar el passat dia 17 de novembre. Les xifres, però, encara no són definitives, ja que Salut fa una repesca a tots els centres educatius.
Inspecció de Treball ha fet d'haver 16.400 actuacions al darrer any. Gran part d'aquestes inspeccions han tingut a veure amb irregularitats en la contractació.
Treball calcula que arran d'aquestes actuacions, 223 contractes han passat de temporals a fixos ordinaris i 1.088 de fixos discontinus a fixos ordinaris. També s'han detectat contractacions temporals i de fixos discontinus que han hagut de passar a discontinus o ordinaris. La consellera de Treball, Catalina Cabré, ha anunciat una campanya contra la contractació fraudulenta a temps parcial.
És a dir, aquells contractes que se fan contractes a temps parcial però amb un caire un poc fraudulent, perquè en el final, en les hores extraordinàries que se fan fer, en el final estan amagant una contractació a jornada completa. Abarcarem 158.759 contractes de treball.
La sinistralitat laboral durant l'estiu, l'època de l'any amb més gent fent feina i vivint a les Balears, ha baixat també. Entre juliol i setembre hi ha hagut un miler d'accidents manco, que l'any passat, que en percentatge és un descens del 9,6. N'hi ha hagut 3 de mortals fins al 30 de setembre, la meitat dels quals han estat inatinere.
Tot això pendents de la important reunió que s'ha de celebrar avui capvespre a Madrid sobre la pujada de sou dels funcionaris. Els sindicats UGT, Comissions i CESIF han de respondre si accepten la proposta del Ministeri per incrementar l'11% el seu salari en 4 anys.
També està damunt la taula una històrica reivindicació que els funcionaris de l'Estat a les Illes rebin la mateixa indemnització per raó de residència insular que els de Canàries. La consellera de Treball, Catalina Cabré, ha demanat al govern estatal que tingui en compte les especificitats de Balears, i Cabré ha recordat que en l'àmbit autonòmic s'han descongelat salaris i que s'han començat a pagar els endarreriments.
I després també hi ha indemnització per residència per contemplar la insularitat, la doble i la triple insularitat. Pues faríem una crida també en el govern d'Espanya, que sabem que avui té aquesta reunió, a que miri la situació de Balears, que necessitem, que tenim els serveis també de l'administració general tensionats i que, pues, que s'animin a mirar un poc la feina que s'ha fet aquí, perquè sí que és possible.
La proposta que ara planteja el plus d'insularitat suposaria que els funcionaris de Mallorca cobrarien fins a 110 euros mensuals de plus, els de Menorca, Eivissa i Formentera fins a 410. Fernando Martorell és el secretari de l'administració de l'Estat UGT a les Illes, que aposta per acceptar l'acord.
Nosaltres acceptaríem, en principi, aquesta oferta de l'administració. Ara veurem els companys dels altres sindicats com ho veuen i si efectivament acompanyaran aquest sí nostre.
Martorell creu que si no hi ha entesa sobre la pujada genèrica dels sous dels funcionaris, es podria mirar de separar aquesta qüestió de la del complement per insularitat.
En principi va tot dins un paquet. Nosaltres confiem que s'arribi un acord i va tot dins un paquet. A veure que si no sigués així, veuríem quina solució li podrien dar, perquè si estem tot d'acord, i així jo crec que estem tot d'acord en la pujada de la indemnització per residència de Balears, pues a lo millor, si no s'arribés a un acord, se podria negociar això. Però, en principi, va tot dins el mateix acord.
Comissions Obreres no ha donat a conèixer la seva opinió i el CESIF és escèptic respecte de la darrera proposta del Ministeri.
Telefònica presenta avui els detalls de l'expedient de regulació d'ocupació a les seves societats per despendre's de fins a 7.000 treballadors a tot l'Estat. Aquí a les Balears, l'ERO afectarà 3 de les societats que en total tenen 180 persones empleades a la comunitat. Són Telefónica Móviles, Telefónica España y Telefónica Soluciones. En tot cas, avui es constitueix la taula de negociació en la qual es donarà a conèixer l'abast dels acomiadaments que proposen.
Un dels sindicats que s'haurà de negociar és UGT. La seva delegada a Balears, Sonia Amorós, assegura que estan en espera de conèixer la proposta de l'empresa. El sindicat, però, aposta perquè totes les baixes siguin incentivades
sobretot a través de prejubilacions i altres fórmules. També proposen acordar un conveni per protegir els drets dels treballadors que quedin fins que acabi el pla estratègic l'any 2030.
Este desengloba dentro del plan estratégico que se presentó a primeros de noviembre. Entonces, desde UGT lo que pedimos es, primero, que las medidas no sean traumáticas, que sean primordialmente voluntarios y que todas estas empresas estén amparadas por un convenio hasta 2030, por toda la duración del plan estratégico que se presentó.
Compte enrere per al Black Friday i la campanya de Nadal. Els petits i mitjans comerços de les Balears anuncien descomptes d'entre el 10 i el 15%. Alguns arriben al 20%. Rebaixes que no poden competir amb les grans superfícies, però que tenen com a reclam la qualitat i la proximitat dels productes.
En una entrevista a l'Informatiu Matí, Mateu Conill, president de la Confederació Balear de Comerç, ha advertit que la campanya de Nadal d'enguany es presenta incerta per l'encariment de la cistella de la compra. Els clients prioritzen els aliments de primera necessitat.
No sou massa bé, vols dir que la gent li costa molt es compra. Això és la realitat. Les coses s'han pujat molt, la gent ha de mirar a on va i estan els seus ingressos i cada pic de gastos són més i queda menys per capritxos, diguem-lo d'aquesta manera.
Tot això quan creix la febre dels crèdits personals per afrontar les despeses de Nadal i el Black Friday. No hi ha xifres concretes que acreditin aquesta tendència, però sí la confirmació per part dels bancs i de les associacions de consumidors que aquests préstecs ràpids es consoliden entre la població. Els experts alerten sobre el sobreendeutament que això suposa per a les famílies.
La setmana comença amb la renúncia d'Álvaro García Ortiz com a fiscal general de l'Estat. Ho ha notificat avui per carta al ministre de Justícia dies després de conèixer la seva condemna per part del Tribunal Suprem a 2 anys d'inhabilitació per un delicte de revelació de secrets.
En la missiva, García Ortiz diu que té un profund respecte cap a les resolucions judicials després de la sentència del Suprem i que per això ha arribat el moment d'abandonar aquesta responsabilitat. En una entrevista a Televisió Espanyola, la portaveu del govern espanyol, Pilar Alegría, ha mostrat el seu respecte per la decisió de García Ortiz i ha dit que ara l'executiu engegarà el procediment per designar un nou fiscal general de l'Estat.
Evidentemente, lo que sí que les puedo garantizar es que la persona que propondrá el gobierno de España será una persona con una dilatada trayectoria en el ámbito jurídico como corresponde.
El Partit Popular, per la seva banda, diu que García Ortiz no ha renunciat de manera voluntària, sinó que l'han expulsat per delinquir. El líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, exigeix que el nou fiscal general compti amb l'aval del Poder Judicial i que compleixi amb els requisits que marca la llei.
Que el nuevo fiscal general del Estado sea, primero, un jurista de reconocido prestigio con más de 20 años en la profesión, que cuente con el aval del Consejo General del Poder Judicial con un informe preceptivo y favorable sobre la idoneidad del candidato para el puesto. Y que no haya desempeñado cargos políticos en los 5 años anteriores. Esto ya es una obligación legal.
Jordi Pujol serà jutjat tot i el seu estat de salut. L'Audiència Nacional ha rebutjat exonerar-lo, com volia la defensa, després d'una vista prèvia amb l'expresident català. Amb tot, Pujol, que ja té 95 anys, no haurà de viatjar a Madrid per assistir presencialment al judici que ha començat avui.
El tribunal ha acordat que l'haurà de seguir per videoconferència des del seu domicili a Barcelona i que, si l'estat de salut empitjora, ja decidirà què fa. La defensa havia demanat arxivar la causa després que els forenses han conclòs que Jordi Pujol no està en condicions físiques ni cognitives per comparèixer ni en capacitat per defensar-se de manera autosuficient. Segons fonts presents a la declaració, Jordi Pujol ha parlat poc, però ha dit que està a disposició del tribunal. Sense l'expresident a Madrid, al banc dels acusats, hi ha els 7 fills, Pujol Ferrusola i l'exparella del fill gran. S'enfronten a penes de 8 a 29 anys de presó per amagar a Andorra la fortuna de la família.
Novetat sobre la investigació judicial de la gestió de la Dana. Acabam de saber que la jutgessa ha sol·licitat la factura del dinar en el Ventorro, el restaurant on Carlos Mazón va dinar amb la periodista Maribel Vilaplana el dia de les tràgiques inundacions. En paral·lel, al Congrés d'avui ha comparegut la vicepresidenta valenciana Susana Camarero en la comissió d'investigació, com va fer Mazón, ha defensat la gestió del govern valencià.
Camarero ha culpat els ministeris d'Interior i Defensa de no enviar efectius a temps. Sobre la gestió de Carlos Mazón, ha evitat pronunciar-se, però ha explicat que la darrera vegada que va parlar amb ell el dia de la Dana va ser al migdia. També ha deixat clar que ella no tenia competències ni emergències ni en protecció civil.
I a la plana internacional, més tensió entre els Estats Units i Veneçuela. El govern de Donald Trump declararà avui el Càrtel dels Sols com un grup terrorista estranger liderat per Nicolás Maduro. Així arribarem a les 2:30. És moment de fer un cop d'ull a l'actualitat insular.
Serveis informatius d'IB3 Ràdio. Edició Mallorca. Guillermo Ortego.
Són les 2:30. Bon dia. El Consell Insular ha aprovat avui de manera inicial els seus pressupostos per al 2026 amb els vots en contra de tota l'oposició i el suport de Vox. Olivia Navarro, bon dia.
Bon dia. Uns comptes que l'equip de govern destaca com els més socials i els més elevats de la història en 761 milions d'euros. Els grups de l'esquerra també el PI critiquen el que consideren una submissió del Partit Popular a l'extrema dreta.
Mig centenar de treballadors s'han concentrat avui matí a les portes de l'oficina d'atenció al ciutadà de Cort, única oficina oberta avui al públic a Palma a causa de la vaga dels seus empleats.
Reclamen més personal, més mitjans, millors sistemes i més formació per poder atendre així els ciutadans a unes oficines on, en alguns casos, segons han explicat, es poden registrar esperes que superen els 70 minuts.
Tot d'un en parlant d'aquestes i altres qüestions, abans, però, volem saber com es circula aquesta hora per les carreteres de l'illa. Per això connectam amb la Direcció General de Trànsit, David Cervera. Bon dia.
Què tal? Molt bon dia. En aquesta hora trobant retenció en l'arribada a Palma per la carretera de Soia i per la carretera de Valldemossa, des de zones Pases fins a la incorporació en la via de cintura. A la via de cintura també trobaran retenció en sentit aeroport, des de l'altura del cementeri fins a la incorporació en l'autopista d'Inca. És tot per el moment. Molt bon dia.
Gràcies, David. Amb Ivan López, del control tècnic, fem una aturada per la publicitat i continuem.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Cuida'm. Mallorca té el seu ritme propi. Saber escoltar la calma del que era, agrair el que tenim i cuidar el que ens envolta. Conviure és entendre que aquell lloc no només s'habita, es respecta, es respira, s'estima. Conviure és responsabilitat de tots. Això és conviure, això és Mallorca. Cuida'm. Informació oferida per la Fundació Turisme Responsable de Mallorca del Consell de Mallorca.
IB3 dona una mà a Ibiza Preservation, entitat que protegeix i regenera la natura i la biodiversitat de les Illes Pitiüses. Uneix-te al canvi, participa-hi i ajuda'ns a garantir un futur sostenible per a la comunitat i les generacions que vendran. Descobreix-ho a ibizapreservation.org. IB3, tots donam una mà a Ibiza Preservation.
Escoltau la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
Ho dèiem al començament. El Consell Insular ha aprovat avui de manera inicial els seus pressupostos per al 2026 amb els vots en contra de tota l'oposició i el suport de Vox, uns comptes que l'equip de govern destaca com els més socials i els més elevats de la història, amb 761 milions d'euros, un increment del 10% respecte dels d'enguany. Els grups d'esquerra, també el PI, critiquen el que consideren una submissió del PP a l'extrema dreta. Laura Marcos ha seguit la sessió extraordinària a la sala de plens de l'Institut Insular. Laura, bon dia.
Bon dia. Tot i que el resultat de la votació final ha estat el que s'esperava i finalment s'han aprovat els pressupostos, el debat ha començat intens i amb la potser no tan esperada intervenció del PIC ha dit no a uns comptes que ha titllat de pobres i sense esperit per estar, diuen, subeditats a Vox i trair qüestions com la llengua. És Antoni Sales.
I pobres d'esperit són perquè vostè ha triat pactar l'ultradreta. Vostè ha triat pactar en qui nega la violència masclista, en qui nega el canvi climàtic, en qui xerren amb odi de la gent que no es comeix o dels que no han tingut tanta sort. I vostè ha triat pactar amb qui li fa nosa la nostra llengua.
Unes crítiques a les quals l'equip de govern ha respost atacant directament a la formació i el seu portaveu és la popular Núria Riera.
Senyor Sales, crida l'atenció sentir-lo xerrar de pobresa d'esperit i de magró en el PI. No sé si vostè és més indicat per donar lliçons de múscul polític. Crec que per molt que cridi, perquè l'han sentit cridar molt en aquesta primera intervenció, no el sentiran més a Mallorca. Vostè ha firmat ja l'acte de defunció del PI. Per tant, nosaltres li donem el condol.
El vot en contra del PIS ha sumat els de la resta de l'oposició, que també considera que el PP s'ha venut a Vox. El PSIP ha criticat sobretot la retirada de les subvencions directes a l'OCB i Joves per la Llengua i l'absència, afirmen, d'un pla per combatre l'oferta turística il·legal. També ha remarcat que presentaran un projecte alternatiu amb 120 esmenes parcials. Els ecosobiranistes asseguren que el pressupost no respon a les necessitats dels ciutadans i l'equip de govern insular no té projecte ni direcció. Són la socialista Catalina Cladera i la portaveu de Més per Mallorca, Catalina Inés Perelló.
Hem de fer molt més esforç per combatre les desigualtats que s'estan produint en aquesta terra. No són els pressupostos més socials i, a més, estan tenyits de racisme per mandat de vots. Una vegada més, tornen a fer pressupostos racistes per missatge d'odi de vots.
Aquest pressupost són, literalment, el preu de la submissió permanent a vots. Una submissió política, ideològica i moral. Una submissió que es tradueix en retallades, en persecucions simbòliques i en regressió social i abandonament institucional.
Per la seva banda, Vox ha celebrat l'aprovació d'uns comptes que afirma són sòlids i prioritzen els mallorquins. També ha criticat a l'oposició per una actitud que considera hipòcrita. És Toni Gili.
Aquí hay que denunciar la hipocresía de la oposición a la hora de presentar las enmiendas. Porque si analizamos las enmiendas parciales, vemos como el Partido Socialista solo cuestiona el 18%, MES solo cuestiona el 12% y el PI solo el 4%. El promedio de la oposición hace que estén de acuerdo con un 90% de los presupuestos que ha presentado este equipo de gobierno.
Just abans de la votació dels pressupostos, el president del Consell, Llorenç Galmés, ha remarcat que els comptes per l'any que ve inclouen més doblers per a la joventut, gent gran i violència masclista, entre altres. I en el seu discurs també ha volgut respondre així a l'oposició.
Davant les crítiques infundades de vostès, les mentides interessades i una oposició totalment irresponsable instal·lada en el renou, aquest equip de govern conforma un pressupost complint amb la paraula donada i fent possible que Mallorca avanci després d'anys d'inacció.
Ara queda pendent l'aprovació definitiva dels pressupostos que tindrà lloc a finals de desembre.
Gràcies, Laura. En directes del Consell, més qüestions. Obrim plana municipal perquè mig centenar de treballadors s'han concentrat avui a les portes de l'oficina d'atenció al ciutadà de Cort, l'única oficina oberta al públic a Palma a causa de la vaga dels seus empleats. Una convocatòria que també secunden els treballadors del 010 al telèfon d'atenció ciutadana municipal, on avui només hi ha dos empleats per atendre'ls. Els sindicats afirmen que l'aturada té un seguiment del 90%.
Els treballadors, a més, una setantena en total en el servei, reclamen més personal, més mitjans, millors sistemes i més formació per poder atendre els ciutadans en unes oficines on en alguns casos es registren esperes que superen els 70 minuts. També demanen l'actualització del complement específic que perceben que no s'ha actualitzat des que es va implantar fa més de 20 anys. Mateu Terrassa, delegat d'UGT a l'Ajuntament de Palma.
El ciudadano, como es normal, se queja y el funcionario que hace, que también es ciudadano, quiere arreglar, pero no puede. La impotencia de no poder arreglar y dar un buen servicio al ciudadano porque hay un caos en las OACs. Y es cara al público. El problema es que es cara al público y es difícil.
Els treballadors asseguren que si l'Ajuntament no reacciona i no atén les seues reivindicacions, continuaran les protestes. De moment, però, no tenen cap contacte més previst amb l'administració.
El Val de Jaime Martínez assegura que l'Ajuntament està compromès amb els seus treballadors i diu que estan avaluant tots els llocs de feina del consistori. Martínez lamenta, diu, les afectacions que l'aturada pot tenir als ciutadans.
Aquesta reivindicació de ses OACs, de ses oficines, no són noves. Feia més de 10 o 12 anys que s'estaven fent, però ha estat precisament ara pues que hi ha vaga. Jo ho lament profundament perquè l'Ajuntament de Palma, l'actual equip de govern i jo com a balda, és la primera vegada que, a més, hem oferit una millora del 50% del complement específic a ses OACs, que no és suficient, però és que legalment mos permeten aquests moments i tenim prevista una valoració de llocs de feina de tots l'Ajuntament previst per l'any que ve, que ja està incorporat en el pressupost.
Declaracions de Martínez durant la visita a les obres ja finalitzades de la plaça Gomila i l'avinguda Joan Miró. L'Ajuntament de Palma ha invertit 3 milions d'euros en la millora de la barriada.
Avui hem volgut venir aquí per repassar també i veure com s'estan desenvolupant aquestes obres i aquestes millores en aquest barri. Un barri, a més, que com saben pues, va estar molt d'anys abandonat, amb un pla de renovació pendent històricament, i ja l'Ajuntament de Palma, pues, entre les actuacions d'enguany i l'any que ve, pues, gairebé està invertint més de 3 milions d'euros amb una sèrie d'actuacions que avui ja podem veure.
I un darrer punt pel que fa a l'actualitat de ciutat, perquè Més per Palma ha presentat una proposta per iniciar la transformació verda de la ciutat a través d'una xarxa de corredors que connectin barris, escoles i eixos principals. La formació lamenta que el PP continuï apostant per un model que prioritza el vehicle privat i que no resol els reptes de mobilitat, salut i benestar que afronta la ciutat.
L'objectiu és crear una xarxa de corredors de mobilitat que inclourien rutes verdes, segures i accessibles per a vianants i per a ciclistes. Aquestes donarien prioritat als busos mitjançant carrils propis en els trams més col·lapsats. A més, estarien connectades en carrils bici protegits i incorporarien al llarg del seu recorregut també estacions de Bici Palma i aparcaments específics per a bicicletes de vora les aterades d'autobús. Això permetria fomentar la intermodalitat. És el regidor de Més per Palma, Miquel Àngel Contreras.
El nostre objectiu amb aquesta proposta és clar, que és que avancem cap a una ciutat que no sigui pensada només per circular en vehicle privat, sinó també per viure-hi, en definitiva, amb molta més qualitat de vida. I, a més, tot això entronca o enllaça molt bé amb aquest model de la ciutat de proximitat, de la ciutat dels 15 minuts, que Més per Palma sempre hem defensat.
2:41 minuts, més qüestions. 1.700 residents de sòl rústic, 1.000 places vacacionals i una gran extensió fan complicats els controls i la gestió del dia a dia fora viles. El que passa precisament al Gaida, allà per posar-hi ordre, l'Ajuntament acaba de crear la nova unitat rústica.
L'abocament de residus és un dels problemes que creix al Gaida a mesura s'incrementa l'ús residencial en rústic. Cada vegada viu més gent a fora vila i el control, segons admet l'Ajuntament, és complicat. Per Lluís Bordoi és l'encarregat de les àrees d'aportació de FEM de fora vila.
No se fan les coses com toca, la gent no és descuidada i bé, així de menys reben multes, el que fa la gent de més encara es tirar-ho fora vila, tirar-ho a vora d'un camí, una finca, i sí, s'estan detectant aquests problemes.
I per posar ordre s'ha creat la nova unitat rústica, és un equip de feina que agilitarà els controls i la comunicació entre la brigada municipal, la policia local, l'equip de govern i també el zelador d'urbanisme. Llorenç Bosch és el cap de la policia local del Gaida.
Aquesta unitat també està pensada per detectar el que són obres il·legals, o bé si han posat un contenedor, o si han posat una casa així prefabricada. Tot això està també pensat per detectar aquestes coses.
I a més, ben aviat, els residents en rústic podran comunicar totes les incidències en una aplicació mòbil que ja s'està dissenyant, segons explica la batllessa Margalida Fullana.
Penseu que nosaltres tenim un dels termes més extensos d'Espla de Mallorca. El municipi del Gaida té un territori bastant extens amb molt de camins municipals. I els darrers anys hi ha hagut un augment de la població bastant important.
I el 100% de l'alumnat d'entre 3 i 5 anys de les escoles públiques d'Estellencs i Solivà i el CIP Ítaca de Palma s'ha vacunat ja contra la grip.
Són alguns dels centres educatius de les illes amb millors resultats de la campanya de vacunació contra la grip que per primera vegada aquest curs escolar s'ha estès a tots els centres educatius de les Balears. La consellera de Salut, Manuela García, ha assegurat que els resultats són 15 punts més bons que els que es van aconseguir fa 2 anys. Tot i això, ha assegurat que el seu departament seguirà treballant per millorar las dadas en vista a futuras campañas.
También pues hay que mejorar cosas como son la comunicación, en el momento que hay que ganarse también la confianza de no pasa nada. Cuando ves que es una la cultura y la educación de sanitaria es algo que se va aprendiendo cada vez que se va repitiendo, ¿no? Y por lo tanto yo creo que la verdad yo soy muy positiva con los datos que hemos tenido.
I un darrer punt, perquè des de retrats de Pablo Picasso de Rafael Nadal fins a pintures a l'oli colpidores que capten l'humanisme d'un soldat que du entre els braços un infant de la guerra d'Ucraïna.
Són alguns dels 23 llençols que el pintor José Luis Ponce ha donat a benefici de l'Associació contra el Càncer de les Balears. Totes aquestes obres d'art se subastaran el pròxim 3 de desembre a l'hotel Armadans de Palma.
Con dinero no puedo, desgraciadamente, entonces ya que tengo... que Dios me ha dado este, digamos, un don de la pintura y puedo ayudar con esto, pensé, digo. Y también este año me han faltado varios amigos y amigas por la enfermedad del cáncer. Me llega al corazón y esos temas me llegan mucho, lo trato de plasmarlo en la pintura.
D'aquesta manera arribam a les 2:45, continua la informació, aquí a Beta Radio, ara arriba tota l'actualitat esportiva.
Informatiu migdia. Esports.
Toni Fuster, bon dia de nou.
Bon dia.
Ha estat una setmana amb molta activitat en tennis a Espanya, amb el mallorquí Jaume Monà s'ha quedat, però, a les portes de guanyar la Copa Davis a Bologna.
Va ser una llàstima, Jaume Monà, i la resta del combinat espanyol que dirigeix David Ferrer varen caure, però amb orgull, i al final s'han hagut de conformar amb el subcampionat de la Copa Davis, després de perdre contra l'anfitriona Itàlia per 2-0. Per una banda, Pablo Carreño va perdre el primer partit, i Jaume Monà, malgrat imposar-se en el primer set per 6-1 a Flavio Cobolli, va acabar perdent el segon 7-6 i el tercer i definitiu per 7-5 en quasi bé 3 hores. Aquestes han estat les paraules del centenniner Jaume Monà.
Hay que ser realistas, hoy duele y mucho, porque he estado cerca, pero la realidad es esa, al final uno tiene que saber dónde están sus límites y trabajar para llevarlos un poquito más allá. Llevo tiempo haciéndolo, la verdad que hoy sinceramente en momentos donde podría haber jugado mejor no lo he hecho, pero es la realidad de mi posición hoy y hay que estar más orgulloso, como dice Pablo, de todo el trayecto que hemos llevado desde Suiza hasta aquí.
Després de la derrota, el capità espanyol, David Ferrer, va fer aquesta valoració.
Es que no lo veo para nada un drama, lo veo como algo buenísimo, que hayan conseguido poder estar tan cerca de ganar la 7ª enseladera para nuestro país. Y al final esto es deporte y tenemos que aceptarlo, no pasa nada, es lo que les digo a ellos, que por ganar la Copa no les va a cambiar nada la vida, pero las emociones que han vivido esta semana, eso lo van a tener ellos para toda la vida. I això és boníssim.
L'equip espanyol va rebre la felicitació de l'extenista Rafael Nadal a les xarxes socials. El manacorí, guanyador de 5 Copa Davis, va donar l'enhorabona a tots els membres de l'equip després d'una gran setmana.
En futbol sala, l'Illes Balears Palma Futsal es troba concentrat a Debrecen, a Hongria, que serà la base de l'equip mallorquí per jugar demà els 8 anys de final de la Champions.
Serà el partit d'anada contra el Hit Kiev ucraïnès, l'eliminatòria en format 9-0 partit. L'anada es disputarà aquest dimarts a les 6 de vora baixa i la tornada el dia 5 de desembre al Palau d'Esport de Sant Moix. Connectam amb el nostre enviat especial, Gavi Fortesa. Bon dia.
Bon dia des de Debrecen, localitat hongaresa, on està concentrat l'Illa Balears Palma Futsal, que demà jugarà el partit d'anada dels vuitens de final de la UEFA Futsal Champions League contra el Heat d'Ucraïna. L'equip mallorquí ha duit a terme avui de matí la primera de les dues sessions d'entrenament previstes per avui, sense cap novetat. El tècnic disposa de tota la plantilla, excepte el lesionat de llarga durada, Manolo Piqueras. Amb l'expedició ha viatjat el president José Tirado, primer viatge de la temporada, i amb un ambient d'optimisme de cara al partit. Viatge llarg a la jornada d'ahir i temperatura de 0 graus als exteriors, el Palma comença el camí cap a la Final Four aquí, a Hongria, demà a partir de les 6 contra el Heat d'Ucraïna, partit d'anada dels vuitens de final.
Y precisamente el presidente del Palma Futsal, José Tirado, ha hablado del formato.
Bueno, a mí me gusta, la verdad, el formato. Yo creo que lo veo más Liga de Campeones, ¿no? Octavos de final, a ida y vuelta, y creo que son finales. Ahora ya son finales todos los partidos, a partir de ahora, y yo creo que eso hace que sea un aliciente, que evidentemente aquí tener un partido malo te complica la eliminatoria. Evidentemente vamos a jugar una final. Tenemos que intentar salir de Hungría con el mejor resultado posible y somos conscientes que jugamos contra un gran equipo, que ya lo vimos aquí hace dos años.
José Tirado també ha parlat del rival, del Kiev.
Que es fuerte, que sabemos que a nivel competitivo es sobre todo un rival muy físico, con una portería espectacular, y que es un equipo que en su liga pues sobradamente está marcando diferencia, ¿no?
En futbol, el Reial Mallorca tanca la 13a jornada, 16 amb 12 punts i fora de la zona de descens, tot i la derrota de dissabte al camp del Villarreal per 2-1.
El Mallorca afrontarà a partir de dissabte que ve quan rebrà l'Osasuna. Somos un calendari ben apretat i exigent, en 3 partits en 7 dies. El dimarts, dia 2, visitarà el Numancia a la segona ronda de la Copa del Rei i divendres, dia 5, visitarà el Real Oviedo en Lliga. Ahir la jornada ens deixava aquests altres resultats. Empat a 0 entre Oviedo i Rayo, empat a 1 entre Betis i Girona, victòria 0-1 de l'Atlètic de Madrid al camp del Getafe i empat a 2 del Real Madrid en la seva visita a l'Elx. Avui es tancarà la jornada a la 9 del vespre a Cornellà amb el partit que disputaran l'Espanyol i el Sevilla.
A la Primera Federació, l'entrenador Miguel Álvarez continua una jornada més sense guanyar amb la U d'Eivissa.
Ahir empata un gol contra l'Europa Camp Misses i encadena la cinquena jornada consecutiva sense conèixer la victòria. Els pitiuros finalitzen la jornada només una posició per damunt del descens. Víctor Sancho, bon dia.
Bon dia, la Eivissa va superar davant l'Europa el seu rècord històric de minuts sense fer gol. Amb el DBB, en el 74 de partit va deixar la marca en 472 minuts. La Eivissa suma el quart empat seguit, és Miguel Álvarez.
Yo creo que la primera parte es injusta y normalmente te vas con el 0-1 y luego pues el jugador cuando sale, la situación que está, pues sale más precipitado y juega a veces más con el corazón que con la cabeza. Pero claro, vendes que ve el equipo mejor, que trabajamos muy, muy bien y llevamos 4 empates seguidos, pues nadie te lo compra, como se dice ahora en los modernos, ¿no? Entonces, bueno, yo voy a seguir trabajando con la honestidad que están trabajando los chavales y yo trabajando al máximo. Fíjate que han hecho 2 remates y bueno, pues uno porque, no sé, supongo que el campo al estar tan rápido, que la tocara Nacho ha despistado un poquito a Iago, pero es que prácticamente después no había nada, excepto los balones largos con prolongaciones. Yo creo que hemos tirado, como te he dicho, ante córner, hemos tenido no sé cuántas llegadas, falta ajustar por los centros, falta ajustar el último pase, tener esa intuición que te da la tranquilidad.
L'Eivissa es 15 a la taula, 2 punts per sobre del descens, i ara té el play-off a 5 punts. L'equip descansa demà i dimecres començarà a preparar el partit de diumenge davant l'Algeciras a Camp Misses.
A la segona federació, l'Atlètic Balears va guanyar el derbi contra el Poblense per 2-1.
Tot i la derrota, el conjunt d'Òscar Troya, el Poblense continua liderant el grup 3 de la categoria. El partit va estar igualat fins que un gol d'Adri Català, al minut 85, desnivellava el marcador. Sentim per aquest ordre, primer el tècnic de l'Atlètic Balears, Luis Blanco, i després el del Poblense, Òscar Troya.
Y al final ya sabíamos que iba a ser un partido muy exigente, muy difícil, contra un equipo que venía muy bien, que muy amenazante, y bueno, para estar contento, ¿no?, con los 3 puntos.
Se ha visto un buen espectáculo, que el Poblense ha dado la talla, que el Baleares ha estado a un buen nivel. Yo creo que de los mejores partidos que han hecho en el Estadio Balear. Y eso quiere decir que había un equipo delante que le exigía, ¿no? Entonces ese equipo somos nosotros, somos recién llegados, tenemos hambre y queremos más.
Pel que fa a la resta de representant balears, la Societat Esportiva Eivissa va guanyar per 1-0 el Girona B, l'Andratx va empatar 0 contra l'Espanyol B i derrota per 2-0 del Porreres contra l'Alcoià.
La selecció espanyola femenina amb les dues jugadores mallorquines es concentren avui a les Roces.
Serà a partir de les 7, on tindrà lloc la sessió d'entrenament a les ordres de Sònia Bermúdez, les mallorquines Cata Coll i Mariona Caldentei, en la resta del combinat espanyol de futbol, preparen la final de la National League, que disputarà a doble partit. Per una banda, divendres a les 8:30 del vespre contra Alemanya, a Kaiserslautern, i la tornada disputarà el 2 de desembre a les 6:30 de l'hora baixa a l'estadi Metropolitano.
I en bàsquet, pel que fa als equips balears de primera FEB, només l'Estia Menorca va aconseguir la victòria.
Els menorquins s'imposaren per 67-75 contra l'Oviedo. El Palmer Mallorca va tancar la jornada amb una derrota a la pista del Melilla per 90-76 i continua com a coe, mentre que el Figui Palma tampoc no va poder trencar la ratxa de l'Obradoiro, que va sumar la 7a victòria consecutiva. El conjunt balear va perdre per 99-89. A la Lliga Femenina Xale, nova victòria de l'Azul Marino, que es mostra intractable. Les mallorquines s'imposaren al Cajasol de Sevilla per 60-82. I un apunt també en handbol masculí, derrota de l'handbol Mallorca per 31-27 contra l'Àguiles.
I acabam amb dues notícies més en forma breu.
El Club Wellington CIDE ha aconseguit un bronze i 3 5enes posicions en el Campionat d'Espanya celebrat a Huelva, ciutat on precisament va néixer la campiona olímpica Carolina Marín. El jugador Alejandro Yaikarov va aconseguir la medalla de bronze al doble mixte sub-19. I avui a les 7 de l'hora baixa, al Teatre Casino de Ciutadella, tindrà lloc una recepció al ciclista menorquí campió del món, Albert Torres.
Gràcies, Toni. Fins aquí els esports. Fem ara una pausa i en tornar al bloc cultural.
Escoltau l'informatiu migdia, el primer resum de la jornada d'IB3 Ràdio.
Este año, con el Black Friday de Conecta Balear, la conexión cambia de color. Fibra móvil o WiMAX, lo que tú quieras a mitad de precio durante 6 meses. Porque cuando una conexión es buena, se nota. Es ligera, fluida y sí, muy lila. Como Conecta Balear. Llama gratis al 1699 o entra en conectabalear.com. Conéctate ya al Black Friday de Conecta Balear. Levanta la voz ante la violencia contra las mujeres. L'Ajuntament de Palma ofrece apoyo integral a las víctimas y promueve una sociedad más justa e igualitaria.
Porque las violencias contra las mujeres se encuentran en todos los ámbitos, familiar, laboral, de ocio, íntimo. Con el compromiso de todo el mundo respondemos ante la violencia contra las mujeres.
Ajuntament de Palma es igualdad.
Escoltau l'informatiu migdia, IB3 Ràdio.
El mes de desembre de 1961 es posava en marxa Cavall Fort, una revista de còmic en català dirigit a joves i infants que 64 anys més tard encara esperen a les seves bústies cada 15 dies 10.000 subscriptors. Sobre el que és mantenir ben viva una publicació referencial en parlarà aquesta setmana Inca. Sandra Martínez, bon dia.
Bon dia.
La seva directora, Mònica Estru, que també farà un taller per a infants.
Sí, i tot emmarcat en el còmic Nostrum d'enguany que té a la capital del Reguer com a escenari principal. Cavall Fort va néixer en ple franquisme i ara, a banda, i era, a banda d'un TVO pels menuts, gairebé una militància. Més d'una generació va tenir els seus personatges com a referents, però ara que les coses han canviat, ara que hi ha tants estímuls pels infants, ara que han passat 64 anys, encara hi ha nins i nines impacients per rebre el Cavall Fort o el seu germà petit, el Tatano? I de la resposta és un sí rotund.
Jo crec que és una cosa que ells la senten molt seva, perquè arriba el seu nom i, per tant, no és una cosa que la vagin a comprar al quiosc, sinó que els arriba a casa i és per ells. És realment un al·licient que tenen els nens d'avui dia i que les famílies també el viuen, no? com una bona solució, com una bona alternativa a les 1.000 propostes que ja tenen els infants.
I es manté també en part aquesta militància que comentàvem, perquè un miler de cavalls forts i tatanos, amb jocs, històries, reptes i personatges, viatgen cada 15 dies arreu del món, allà on les feines rutines, els estudis o els imprevistos hi han duit les famílies.
Són el seu lligam amb el país, amb la família que queda aquí, amb els avis en molts casos, i per tant no deixa de ser també que fa un ús o una utilitat en aquest sentit de mantenir el lligam amb tota gent que està vivint fora, però que evidentment se senten encara part d'aquí i que se senten lligats.
Dijous, Estruc i també Catalina Mejía, que és la directora literària de Salamandra Gràfic i Distrito Manga, mantindran una trobada amb estudiants i professionals. I l'endemà serà el moment dels tallers escolars, que comptaran amb la col·laboració de Jaume Balaguer i que tindran una doble vessant.
Què és el còmic i com es treballa un procés d'elaboració d'un còmic amb el guió, els esbossos, els dibuixos en negre i després els dibuixos en color i com això acaba imprès a la revista i els ho ensenyarem. I després el Jaume els proposarà fer ells també a partir d'un còmic, diguem, que ell haurà començat, que puguin acabar amb el que els hem explicat de com s'elabora un còmic, que ells també puguin fer una pàgina d'un còmic seu.
Estruc és la directora d'Edicions Cavallfort des de l'any 2022, és la segona dona responsable de les publicacions des que es va posar en marxa i presideix, assegura que de forma casual, un equip de feina que està conformat exclusivament per dones.
Darrera setmana completa de novembre, plena de propostes que semblen més pròpies de les temporades d'estiu que no les de Nadal. Volem proposar un parell a la nostra agenda.
Sí, començant per demà, perquè arriben aquests que escoltam de fons, són els grandíssims músics de Geometrical Sardine, jazz i contemporani a les totes, dins el marc del mític Alternativa Jazz Festival. Un trio, tot i que pareix que parlem d'una banda de 15 persones. Aquest tema forma part del seu darrer treball. I divendres, una proposta interessant, com ara el projecte Gàbia a Inca, al Teatre Principal, a partir de les 8 del vespre. Seran 3 sessions en 15 dies i encara més divendres. El 111, que presenten el seu nou treball discogràfic.